41 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem parlant d'història en aquesta mitja hora. Ho farem fins al punt de les 12 amb el tema amb el que hem obert el Planeta Prat d'avui, i és que avui es commemora el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, i aquí al Prat amb diferents activitats. Per exemple, hem vist penjada la bandera de l'orgull trans a l'Ajuntament del Prat. Aquesta tarda es farà un cinefòrum i també la lectura del manifest al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, i una altra activitat que us proposem és poder anar de visita a La Model, aquesta presó que va tancar fa molts poquets anys i que, de fet, ens pot servir per explicar bona part de la nostra història recent. De tot plegat en parlem amb el responsable d'aquesta visita, amb l'historiador Salva Lou. Què tal, Salva?
Benvingut. Hola, què tal?
Bon dia. Com estàs?
Bé, molt bé, aquí, un plaer.
Salva organitza un seguit d'activitats amb aquestes rutes per Barcelona en el marc de la Barcelona Rebel, i de fet té arrelament aquí al Prat perquè treballa per aquí, i ens aprofitem una mica per fer, doncs, aquestes visites una mica a mida, no? Com és el cas d'aquesta tarda. Salva, per què La Model? Per què aquesta proposta d'anar a una presó?
Bé, és el que parlarem avui a La Model és de la repressió que van patir les persones LGTBI, en particular les dones trans, no? Per el dia de la visibilitat trans. I bueno, fer-ho a La Model és fer-ho a un dels espais on es va patir aquesta persecució al llarg de tota la història d'aquesta presó, no? Aquesta presó té una mica més de 100 anys com a presó oberta, s'obre el 1904, es tanca el 2017, i encara que la legislació per perseguir a les persones amb dissidència sexual o de gènere va anar variant molt durant aquestes dècades, hi ha diferents maneres de perseguir-les i moltes d'elles van passar per la presó. Va ser una presó que va tenir diferents tipologies, diguem, de persones privades de llibertat, no? Va haver-hi presos comuns, presos socials, va haver-hi molts presos polítics durant tot el segle XX, els diferents períodes de dictadura que va haver-hi a la història del segle XX aquí a l'estat espanyol, i en tots els moments també trobem moltes persones LGTBI. Moltes vegades condemnades pel fet de ser persones LGTBI, sobretot durant la dictadura franquista tenim lleis que les persegueixen i les criminalitzen pel fet de ser homosexual o per practicar el travestisme, com es diria, sí, en aquesta època. I en altres moments igual no tenien aquests delictes al Codi Penal, però sí que, bueno, per la seva situació de marginació social i de persecució per altres delictes, com el de l'escàndol públic, també acabaven empresonades, no?, privades de llibertat.
Uh-huh. Parlant d'aquesta persecució a les persones LGTBI, comença precisament amb la dictadura o abans també eren perseguides? Perquè sí que és cert que amb els anys, no, parlem d'aquesta república com un moment d'obertura, un moment de llibertat, i no sé si en aquest cas era del tot cert.
No era molt gay-friendly o molt LGTB-friendly, tampoc. la Segona República, en general, el segle XX és molt fosc en tot aquest sentit. A la dictadura és el que et deia, sí que tenim lleis que ho persegueixen penalment. A l'inici del segle XX no tenim la sodomia, que és el delicte que hi havia hagut al Codi Penal fins a la meitat del segle XIX, havia sortit del Codi Penal, però ja et dic que teníem altres delictes, sobretot el de l'escàndol públic, era el que més es feia servir per perseguir aquelles persones que, bueno, pues aquells homes que tenien relacions amb altres homes, o persones, el que avui diríem una persona trans, no?, que llavors aquesta categoria potser no existia i no es feia servir, no? Però sí moltes dones trans que diríem avui, o homes que es travestien, o homes que tenien una identitat de gènere, no?, que havien nascut homes però tenien una identitat de gènere femenina i que eren perseguits. A part, estaven, diguem, condemnats a viure al marge de la societat, als margens de la societat, no?, a determinades zones, també de Barcelona, al barri Xino, no?, com es deia, la part baixa del barri del Raval, i moltes vegades estaven condemnades a una marginació social que els portaven també a determinades activitats que també estaven perseguides, no?, com la prostitució, no?, o a vegades també tenien relacions amb sectors de l'AMPA, de la delinqüència, de la petita delinqüència, i per aquesta raó també moltes vegades estaven, bueno, anaven a la presó. Les presons, jo crec que al llarg de tota la història sempre han sigut un lloc on la majoria de les persones que hi són pobres, és a dir, són sectors exclosos de la societat i que finalment acaben privats de llibertat, moltes vegades, la immensa majoria dels delictes delictes que tenim avui, diguem, complint condemna a les persones, són delictes contra la propietat o delictes de gent que, bueno, que ha acabat, diguem, realitzar una sèrie d'activitats per estar en una situació d'exclusió, d'exclusió social. I aquests sectors que estan marginalitzats per la llei, per la psiquiatria, per l'església, per la moral de l'època, moltes vegades eren part també d'aquesta exclusió social.
Com era la seva arribada a la Model i com era la seva vida diària?
Bueno, pues mira, la seva arribada era com la de qualsevol altre pres. Arribaven, si parlem de l'època de la dictadura, en furgó, no? Moltes vegades havien passat per Via Laietana, per la comissaria de Via Laietana o la de Bonsuccés. De fet, moltes detencions no arriben a la presó. Per tant, sempre la persona que arriba a la presó normalment ja porta unes quantes detencions prèvies, no? I un passe per aquestes dependències policials on normalment patien una veritable tortura, o sigui, maltractaments físics, verbals, vexacions per part dels policials que els havien detingut o els que estaven a la comissaria. Després anaven a la presó, entraven, diguem, en furgó. Moltes vegades bueno, se'ls tallaven els cabells, és a dir, aspectes, diguem, fonamentals també de la seva identitat se'ls treia.
I precisament es feia per això, una manera d'humiliar-los, no?
Sí, era una manera d'humiliar-los extra, no? Encara que moltes vegades qualsevol pres que portés cabells llargs també se'ls podia tallar. I, bueno, se'ls privava de moltes coses. Nosaltres a la ruta, per exemple, pues ens aturarem una miqueta a la paqueteria, no?, que és on es rebien els paquets de fora, perquè tenia un significat per a algunes d'aquestes persones. En els seus testimonis ens ho han explicat, com tenia un valor molt especial que algunes persones se'ls portessin alguns objectes, no sé, des de objectes de, que diríem, d'higiene femenina o, sí, o maquillatge o algunes coses que, òbviament, a la presó no les tenien, no les podien comprar tampoc a l'Economat i les tenien allà. Després la vivència és diferent segons els moments. Hi ha alguns espais de la presó que a vegades s'acondicionaven o que es reservaven per aquestes persones, no? Per, diguem, mantenir-les aïllades dels presos i en certa mesura a vegades també com per protegir-les de possibles agressions, però també tenim el testimoni contrari, espais on podien estar concentrades però que també hi havia una convivència moltes vegades de part dels funcionaris, no?, per deixar fer altres presos, no?, i realment el que s'establien eren autèntiques xarxes de proxenetisme, no?, de proxenetisme que a través de violacions directament, de deixar passar a homes a les celdes on vivien algunes d'aquestes persones, moltes vegades molt joves, moltes vegades menors d'edat. A la dictadura entren fins i tot sent encara menors d'edat, no? I, bueno, i patien agressions sexuals d'una manera molt continuada i molt persistent.
Clar, parlem de dones trans que en aquest moment, doncs, això es parlava de travestisme, etc, que suposo que havien de desenvolupar diferents estratègies, algunes fins i tot intentar minimitzar el seu trànsit, d'altres potser establir aquestes relacions, no, per tenir com alguna manera d'una part protectora. Com eren aquestes estratègies que desenvolupaven?
Una estratègia aquí era justament aquesta, és a dir, establir una relació més o menys estable amb un altre pres era més o menys una assegurança, no, de que podies deixar de patir aquesta violència, aquestes agressions sexuals tan continuades, no?
Per part dels altres.
També hi ha vegades altres estratègies, per exemple, eren demanar estar ingressada en la infermeria, no? Que és, diguem, que és com un mòdul una mica més protegit, no? Moltes vegades també se'ls orientava o diguem, estaven dedicades a altres tasques que consideraríem, sobretot en aquesta època, com a tasques més femenines, no? La lavanderia, la cuina i demás, no? Bueno, són diferents estratègies, no? També és veritat que va haver-hi altres testimonis o altres persones condemnades, per exemple, el Nazario, no? El Nazario i el Locaña, els dos, que van passar també per la presó. Bueno, ells es van fer molt amb la presó, diguem. Van estar en una zona una miqueta més apartada, que era l'antiga presó de dones que va haver-hi també a la Model. Durant uns anys va haver-hi també un mòdul de dones. Però bueno, després van moure's per totes les galeries, es van fer amics de molts presos socials i comuns. És l'època dels anys 70, de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lluita, que són aquests moviments que es viuen a les presons durant la transició, on s'exigia una amnistia total, no?, i també una millora de les condicions de vida a les presons. I ahir, per exemple, va haver una confluència molt interessant entre aquests presos socials, que veien com s'estaven aprovant les amnisties pels presos polítics, però diguem que els presos presos pobres, els presos socials, no estaven no només beneficiant-se d'una amnistia, sinó que estaven vivint en unes condicions realment infrahumanes, i va haver una confluència molt gran també amb les persones homosexuals, LGTBI, que hi havia a les presons, perquè són altres oblidats de la transició. Les persones condemnades per homosexualisme o travestisme no es van veure beneficiades de l'amnistia del 77, van continuar a la presó i només sortiran de la presó quan les lleis per les quals havien sigut condemnades siguin derogades, no? Que és al final de l'any 78. No? Fins al 79 no començaran a sortir de la presó. I per tant, en aquests moviments que es viuen a les presons hi ha una confluència molt interessant entre presos comuns o presos socials i els presos, diguem, perseguits per la llei de peligrositat social.
No tot era foscor, sinó que també s'establien aquestes sí. xarxes, no? de suport i de lluita comuna. No?
Exacte.
Mm-hmm. En quin moment això va canviar i també doncs, aquesta darrera etapa de la Model, com va ser amb aquestes persones del col·lectiu?
Mira, és complicat, perquè legislativament podem dir que canvia... Clar. Al 79, no? Que és quan oficialment l'homosexualitat deixa de ser un delicte a l'estat espanyol i, per tant, cap persona pot ser empresonada per aquesta raó. És veritat que encara bueno, es mantenen bueno, sentències judicials, processos i dinàmiques socials, policials, judicials que atempten contra aquestes persones. I, per tant, la població carcelària, diguem, durant tots els anys 70, 80, 90, bueno, hi haurà una proporció important de persones LGTBI, no tan condemnades per ser persones LGTBI, però sí pel que et deia abans. No? Tornem a un model semblant potser al de l'inici de segle, que no tenien a cap persona amb un delicte d'homosexualisme a la presó, però teníem a moltes persones que estaven allà també per la seva, diguem, exclusió social a la qual l'havia portat un determinat model de societat i moral i de més. No? Aquí a Barcelona, per exemple, tenim diferents onades de repressió LGTBI-fòbica durant la democràcia, que a més tenen molt a veure amb dos esdeveniments fonamentals, que són el Mundial del 82 i la Barcelona del 92, les Olimpiades, tenen aquesta cara tan bonica que ens mostren, però bueno, el que hi havia darrere també són processos de neteja de la ciutat directament, i això implica redades policials contra zones on es practicava la prostitució, contra locals, contra saunes, contra diferents espais, i moltes d'aquestes persones acabaran passant per la Model. I a més hi ha un element també que uneix aquestes dues realitats, que clar, als anys 80 i 90, per exemple, un dels grans problemes que tenen les presons en general és que la pandèmia de l'UVIH s'estén brutalment als entorns carcelaris, sobretot per el consum de substàncies per via intravenosa, per compartir geringes, etcètera, i justament el VIH-Sida també és una de les grans pandèmies que golpejarà totalment al col·lectiu LGTBI durant els anys 80 i 90. Moltes d'aquestes persones passen per presó i altres no, estan fora, però el VIH, diguem, que es converteix en una pandèmia que com atacava especialment a sectors marginalitzats, no? Pues justament, bueno, diguem, tots els intents de desenvolupar mesures preventives o tractaments i demés s'endarriran moltíssims anys, no? Que bueno, va ser tota la lluita, no? per aconseguir que això es revertís. No? I això també va tenir un clar reflex, ja dic, a les presons, pel que et dic, eren un dels focus, diguem, d'extensió d'aquesta malaltia.
I a dia d'avui encara recordem que les estadístiques de persones trans que poden doncs, quedar excloses encara dels llocs de feina, no? De la seva inserció en el mercat laboral és baixíssima. A dia d'avui costa molt que tothom doncs, pugui tenir aquestes oportunitats. Recordem que també al Prat hi ha algunes iniciatives que intenten fomentar aquesta inserció laboral, però que no tenir aquesta inserció vol dir que estan abocades precisament doncs, a aquests marges, a haver de sobreviure i a buscar-se la vida en condicions que no són les que segurament escollirien com una primera opció. Per tant, va molt bé a un dia com avui, el de la visibilitat trans, doncs, poder posar sobre la taula d'on venim, però sobretot recordar que estem en un moment on encara la situació de manca de drets és evident.
És evident.
No? Salva, com ens podem apuntar a aquesta ruta a la Model? Perquè, de fet, això és aquesta mateixa tarda i crec que pinta molt bé.
el mail ara mateix no el tinc al
mira, cap. El tenim aquí. lgtbi@alprat.cat.
Exacte. Escrivint allà, us podeu escriure les persones que poseu, les persones que voleu venir, el nombre de persones, el nom, i ja està. I aquesta tarda han quedat a les 5 de la tarda les persones que estan inscrites a Cases d'en Puig, val? A la plaça de l'Agricultura, per agafar el transport públic, i la visita la començarem allà a la Model a les 6.
Doncs una visita que val molt la pena, que també tenim doncs, alguns testimonis del Prat que ens explicaven de primera mà la seva experiència, com és el cas de la Tània Navarro, que explicava, doncs, recull totes les seves experiències també en un llibre, explicant de primera mà la seva vida, i val la pena doncs, posar-ho sobre la taula i recuperar aquesta part de la història, que també és la nostra història. Salva, gràcies. Ha estat un plaer.
A vosaltres.
Molt bon dia.